A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que val la pena recordar-ho. Hi va haver un moment en què les pedreres no paraven, els forns de ciment no paraven les 24 hores del dia, i ara els forns de ciment paren i les pedreres no tenen l'activitat que tenien. Bé, la construcció ja no genera el que genera, i l'obra pública, saben vostès prou bé, que també la situació ha fet que canviï d'una forma molt evident. Fa uns quants anys, i ho hem anat a buscar perquè ens semblava que ens havia deixat ell mateix una reflexió prou interessant, mirin si anem enrere en el temps, al gener de l'any 2006. Conversàvem amb Jaume Puig aleshores, i el senyor Puig ens deia que la sostenibilitat és un tamboret que s'aguanta sobre tres portes: l'ambiental, l'econòmica i la social. No serveix de res tenir una muntanya molt verda si la gent no es pot guanyar la vida o es mor de gana, o si no hi ha un sistema econòmic que permeti que la gent visqui amb normalitat. Ho deia això Jaume Puig l'any 2006, el gener de l'any 2006. Han passat, facin números, han passat 6 anys, més o menys. Jaume Puig, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El sistema ha canviat molt, eh?
Sí, el sistema ha canviat molt. D'entrada, espero que aquesta entrevista no tingui problemes de cobertura. Jo en aquests moments estic físicament a la Cerdanya, en una altra pedrera, perquè el Dia dels Arbres i els Àrids el fem a tot Catalunya. De fet, és una jornada que es fa fins a nivell estatal, i encara que no coincideixi en el mateix dia exacte, a nivell europeu es fa a diversos països de la Unió Europea. I per tant espero que puguem fer l'entrevista, diguem, sense problemes de cobertura. No,
doncs...
A Prullans, amb el cadí nevat de fons, cosa que la gent... La gent de mar en aquests moments us deu sonar una mica estrany aquestes alçades del mes d'abril, però mira, tenim la sort de viure en un país divers i aquesta és la nostra realitat.
En qualsevol cas, senyor Puig, us sentim perfectament i esperem també que vostè ens senti a nosaltres prou clarament com per poder parlar d'un context actual en què hem de suposar que el gremi d'àrids deu viure també amb preocupació de fa temps, no?
Els moments són molt difícils, tal com deies tu ara fa un moment. Les tornes han girat completament de tot el que el sector en concret i l'economia en general podíem haver dit el 2005, el 2006. La situació és molt, molt dolenta. Nosaltres estem vivint un moment molt fort per les empreses del sector, que tothom ho està passant realment molt malament, i les dues pedreres en les quals avui fem l'activitat, aquell enguany és d'agrair que hagin tingut l'ESMA de seguir mantenint viva la flama de rebre la canalla, perquè realment la gent està molt, molt desanimada. Penseu que el sector viu moments en què la producció, la facturació del sector ha caigut a més d'un 70%. Això vol dir que clar, mira, qualsevol botiguer ho pot entendre, qualsevol persona que treballi en una empresa faci quatre números, ho pot veure, que quan tu estàs en un sector que vens 10 i portes diversos anys venent menys i enguany estàs venent 3, oi, si arriba, costa molt d'aguantar tota la situació. No?
Una qüestió...
Però, bueno, les empreses fan el que poden, no?
Us preguntava una qüestió bàsica i fonamental per encetar la reflexió. Alguna d'aquestes pedreres o alguna d'aquestes empreses que explota les pedreres ha pensat en tancar l'activitat directament?
Sí, sí. Hi ha empreses que directament estan tancant extractives. Això, per exemple, algunes de les empreses grans, de les que tenen diverses pedreres arreu del país, evidentment no les tenen totes obertes en aquests moments perquè la situació de demanda no permet fer una posició d'aquest estil, no?
A la zona del Garraf, algú hi ha pensat també? Hi ha pogut pensar a Unilan, o hi ha pogut pensar a Promsa?
Sí. Són pedreres que algunes empreses ja han tancat algunes activitats. No? Intentarem que això pugui afectar el mínim possible, perquè en aquest moment el que ens està fent patir més són els llocs de treball. Que, mira, just ahir teníem un grup de treball a la Generalitat on estem analitzant la demanda, on estem analitzant els llocs de treball en el sector, tot el tema de mesures ambientals, mesures de seguretat i salut, i es veia una corba que constata la realitat, no? Que si la demanda ha caigut en el sector un 70%, els llocs de treball treball, evidentment, no s'han reduït en un 70%, ni molt. Uh-huh. Les empreses aquí estan fent un esforç per intentar aguantar, pagar nòmines a final de mes. No sabem quant temps pot durar la situació aquesta, però bueno, es farà el que es pugui. Uh-huh.
Perquè algú hi veu una, no sé si dir, una sortida relativament propera. Molts estan pensant no només ja en el 2012, sinó en un 2013 també d'absoluta recessió pel sector.
Clar, el problema és que estem molt per sota la demanda de materials, que seria raonable en una situació de normalitat. Uh-huh. Aquí vam tenir un problema que just es va manifestar molt clarament el 2004, 2005, 2006, fins a mitjans del 2007, és que es van solapar tres demandes de materials, i això moltes indústries, no només les àrees, moltes indústries del país ho van trobar, no? Hi ha la demanda habitual, la del dia a dia, la dels consums normals. Aquesta demanda habitual s'hi va sumar al boom immobiliari,
sí,
que en el nostre cas va generar una demanda addicional d'àrids per fer formigó, d'àrids per fer ciment, de ferro per fer encofrats, aquest tipus de demandes addicionals que venien del boom immobiliari. I una tercera demanda addicional, jo crec que no desitjable en aquells moments, però que ningú va pensar que això pogués ser així, que és la demanda addicional d'infraestructures. I sembla estrany que ara ens n'adonem, no? Però, escolta, en aquells moments en què tot estava tan disparat, a més ens vam decidir a fer arribar l'AVE a Barcelona, a fer el Fòrum de les Cultures 2004, a fer l'ampliació del port, a fer l'ampliació de l'aeroport, a fer el desdoblament de la B30... seria ara això, segurament, no? Ara seria el moment de fer algun tipus de política anticíclica que ajudés a que això no es fos així, que la situació no fos així. Ara què ens trobem? Que les tres demandes aquestes, que va haver-hi un moment que es van sumar totes i van fer que, per exemple, les pedreres de Sitges o algunes pedreres de l'Ordal o les pedreres de Bragas haguessin de treballar a tres torns, fins i tot treballant a les nits, treballant els dissabtes, doncs ara tenen feina dos dies a la setmana. Per què? Perquè la demanda normal s'ha ensorrat per la situació econòmica del país, per la situació de falta de consum. La demanda de vivenda, doncs des de fa 3 o 4 anys, la construcció d'habitatges és evident que està absolutament aturada, i ara ens ve la patacada forta de la falta de demanda de les administracions públiques per fer infraestructures, que algunes de les infraestructures fan realment falta. El tema dels accessos al port de Barcelona, el tema de mercaderies, l'arribada del metro a l'aeroport, coses d'aquest estil que farien que el país fos molt més competitiu.
Dues qüestions a partir d'aquí, senyor Puig. Per una banda, moltes d'aquestes empreses són deutores de l'administració?
Algunes sí. Evidentment, aquí hi ha problemes de cobrament per part de l'administració. Penseu que nosaltres, que tenim una mica ben monitoritzat tot el tema de morositat, aquí hi ha dues morositats clares: la morositat de l'administració cap als seus contratistes, diguem, cap als seus proveïdors, uh-huh, i dins del sector privat hi ha una morositat molt clara de les grans empreses en contra les petites, la PIME.
Vaja.
El petit taller, el petit subministrador, la planta d'àrids que administra graves, una gran constructora que està fent un tram de l'AVE. Penseu que hi ha gent que està cobrant a dos anys, a dos anys. Hi ha gent que està cobrant, ja no 180 dies, que estan cobrant algunes... El sector farmacèutic, que això ho explica molt clar, hi ha farmàcies que estan cobrant les factures de 700 dies. Això és molt fàcil, són números molt fàcils d'entendre.
De tota manera, ens esteu...
Les nòmines es paguen a 30 dies. Uh-huh. El treballador, tu l'has de pagar 30 dies, com és lògic, les nòmines són sagrades. L'electricitat no te la perdonen pas, ara no paga 30 dies. Uh-huh. La majoria de costos de producció es paguen a 30 dies. Clar, si tu el teu client et paga a 180, 200, a 300 dies, en un moment en què els bancs no et deixen diners per finançar aquest circulant, tècnicament a nivell comptable, la situació es fa molt difícil.
D'acord. Ens esteu assenyalant, per tant, senyor Puig, que hi ha grans empreses del sector privat que d'alguna manera han agafat la metodologia de les administracions públiques, amb les empreses petites que les han servit a elles. O sigui que, d'alguna manera, el sector privat ha repetit, en el cas de les grans empreses, una certa metodologia de fer servir els petits industrials com a gairebé entitats de crèdit, no?
Ah, exacte. Mira, en el cas dels àrids, en el cas del sector dels àrids, aquest circulant que estem finançant els nostres clients a nivell de tot Espanya, el tenim valorat en uns 1.100 milions d'euros. Sí, són 1.100 milions d'euros que el sector, de fet, està fent de banc dels seus clients. Clar, això en època de vaques grasses, que també succeïa, les empreses grans tenien la tendència aquesta a estirar el seu coixí financer. Quan un empresari d'una pime anava a un banc i li donaven crèdit, o sigui, li donaven la pòlissa, la típica pòlissa de descompte de pòlissa per finançar circulant, mira, escolta, això en el fons el que acabava generant era inflació, perquè si el banc li cobrava 2 o 3 punts d'interès per aquests diners, què feia l'industrial? Carregava 2 o 3 punts i ja està. I per tant generava una factura una mica més cara. Això té un efecte inflacionari. Però bueno, el banc no et deixava diners. El problema és que el banc avui en dia no deixa diners a ningú. I menys quan el teu client és un client de risc. I les grans constructores en aquests moments són un client de risc. I fins i tot els ajuntaments, els bancs ja els consideren clients de risc. Per això ara una de les primeres mesures que ha fet el govern del PP és justament anar a intentar, a través d'aquests crèdits ICO i aquestes factures que han hagut de presentar els ajuntaments a Madrid perquè Madrid avanci diners, perquè puguin pagar els proveïdors, era per això. Perquè abans l'Ajuntament X, per no concretar ningú concret, que no hi hagi insuccessiu, et havia una factura de 100.000 euros perquè tu li havies fet una obra o li havies subministrat un mobiliari o li havies un servei, i anaves amb aquesta factura conformada per l'interventor de l'Ajuntament i l'administració pública anava bastant a missa. Se sabia que, i el banc així ho llegia, que si era un paper de l'Ajuntament, això encara que tard es cobraria. Avui en dia el banc et diu que això ja no és tan segur. I per tant ja no et descompta paper. I clar, això fa que tot el sistema financer, davant de la precarietat de demanda i davant de la precarietat de crèdit, doncs les empreses estiguin passant molt malament.
D'acord. D'alguna manera, senyor Puig, ens està passant el que correspon a un període en què els guanys van ser uns guanys mai vistos tampoc fins aleshores?
Ai, mai vistos. Tampoc, perquè la facturació va ser mai vista. O sigui, la producció del sector industrial català va ser molt alta. Això es va traduir en uns guanys, no necessàriament, hi van haver sectors que just van aprofitar per ajustar més els marges i per ser més competitius en la producció. Jo sempre poso l'anècdota del taxista. Quan un taxista que està fent una espera a l'aeroport de Barcelona li ve un client i li diu porta'm a Plaça Catalunya, el taxista diu va, és una carrera de les habituals,
sí.
Per tant, correcte. Si aquest mateix client li diu porta'm a Puigcerdà, el taxista, la primera reacció és dir, puta, això, ara, avui m'he guanyat la setmanada, no? Perquè una carrera a Puigcerdà és bona. Però això no és realment així, i molts taxistes, si parles amb ells, se n'adonen que no és realment així, perquè tot dependrà de si té retorn o no té retorn de Puigcerdà. Si ha anat a Puigcerdà, a la dada, doncs s'ha pagat el viatge i tot correcte, però clar, si punxa una roda o no sé què, potser els números ja no li sortiran tan bé, no? On té retorn és si aconsegueix trobar algú que de Puigcerdà després hagi de baixar a Barcelona. Aquí sí que té un bon retorn, no? I fa el negoci. I amb això què vull dir? Vull dir que les empreses han estat guanyant diners en el viatge d'anada, en la fase expansiva han estat guanyant diners. En funció de com hagi invertit aquests diners o com hagin fet aquests retorns, haurà tingut sentit o no haurà tingut sentit. Per exemple, i per concretar exemples empresarials, hi ha gent que els diners que ha guanyat durant l'època expansiva, que en pot haver guanyat, els ha invertit en totxo. Els ha invertit en compra de terrenys. Ha especulat en vivenda o ha especulat en construcció. Coses que no eren del seu sector industrial. Aquestes empreses avui en dia ho estan passant molt, molt malament i acabaran tancant segur. Per què? Primer han invertit en sectors que no són seus, però els diners que potser haurien d'haver estalviat per passar una època de vaques magres, doncs ara els han perdut. Hi ha hagut gent que se l'ha anat a borsa i ho ha perdut. Hi ha hagut industrials que no. El que han fet és, escolta, augmentar les reserves econòmiques, les reserves comptables de les empreses per afrontar èpoques magres. Molts dels sectors dels anys han fet això.
D'acord. Això, senyor Puig, gairebé estaríem parlant d'aquella faula de quan érem petits, tan balcanti a la font, que al final el petem, el canti, no? de tant que s'ambiciona, al final, tota l'aigua, no?
És així. Les crisis, a vegades, també tenen el seu cantó positiu en el sentit aquest de que també posen a tothom una mica al seu lloc. Les empreses que han fet bé la feina, els particulars que tampoc s'han begut el cap i han comprat 3 pisos per intentar revendre'ls, doncs, hi haurà gent que haurà fet bé la feina, hi haurà gent que ho haurà fet més malament i doncs, s'haurà de resituar. El que passa és que, clar, la situació és tan dura en aquests moments que sembla estrany que qui ens ha vist i qui ens veu ara. No?
D'acord, és que us anava a dir, si la situació és com és que una bona majoria no deuria fer bé la feina, perquè si no, costa d'explicar-ho, això, no?
Sí, costa d'explicar-ho. I a vegades tenim la tendència tots a veure la culpa a casa dels altres. No? És que la culpa és dels bancs. La culpa és dels bancs que ens deixaven diners. Bé, els bancs et deixaven diners, però tu també els agafaves, no?
Uh-huh.
O la culpa és dels governs que han gastat massa. Bé, sí, la culpa és dels governs que han gastat massa, però tu bé que t'agradava quan...
Exacte.
El teu poble inaugurava la guarderia o inaugurava la piscina coberta, no? Jo crec que aquí el que hem de fer és intentar tots quedar-nos amb una imatge. Ja no estem en una crisi. Jo crec que, passats els anys que estem, jo crec que la paraula crisi ja l'hauríem d'anar oblidant. Estem en un canvi de model. O sigui, no és una època de canvis, sinó que realment és un canvi d'època. I ens hem de saber adaptar a la situació. No som tan rics com ho érem. Els ajuntaments i la Generalitat i l'Estat té diners pel que té, no en tindrà per més. Els ciutadans tenim diners pel que tenim i, sobretot, com diu un Guardiola, llevar-nos d'hora, treballar molt, assumir que la situació és així i intentar que es perdin el mínim de llocs de treball possibles i fer el que es pugui fer.
Mm-hmm. Una qüestió final. Ara la perspectiva, no sabem si en aquest cas, com en moltes empreses de la construcció, moltes empreses que es dedicaven a l'obra pública, i també no sabem si a molts productors o d'àrids o de ciment, amb la mirada està molt posada al Marroc, a Brasil, a economies emergents, per poder subsistir d'alguna manera?
Sí, hi ha empreses que sí que han fet, clar, penso que totes les empreses del nostre sector, com les altres, estan fent un reposicionament per veure quina és la seva viabilitat a futur, un canvi d'estratègia.
Uh-huh.
Algunes empreses del nostre sector estan optant per això, per intentar agafar mercats exteriors. En el cas dels àrids, és una aposta una mica complicada, perquè sí que hi ha productes que tenen un cert valor afegit i poden viatjar, pots intentar exportar. I, de fet, hi ha gent que fabricava determinades coses com el mercat català, o el mercat espanyol i el francès, ja en tenia suficient, no havia hagut de fer un esforç per intentar vendre fora. Doncs ara aquesta gent ho està fent. En el cas dels àrids això és molt complicat, perquè l'àrid és un producte molt pesat, de poc valor afegit, i per tant l'única manera d'anar fora és obrir per aquest món. Per exemple, el sector ciment, durant els... Hi ha tres estimentes de la comarca, el sector ciment durant molt temps havia fet una mica d'exportació, havia exportat.
Mm.
Els anys antes s'havia exportat bastant. Perquè la crisi, per exemple, aquí quan hi va haver la crisi del petroli als anys 70, la solució que van trobar el sector ciment va ser agafar mig punt. Ara el sector ciment ho està tornant a fer. El que passa és que la depressió de demanda a nivell del nostre entorn és tan gran que ni tan sols així aconseguim uns índexs de producció que siguin acceptables.
D'acord, o sigui que en el fons el secret serà com ha passat en tantes èpoques de la història, aguantar.
Sí, aguantar, redimensionar-se, buscar una manera que et permeti sobreviure i, com deies al principi de la teva reflexió, intentar aplicar el màxim de bé que sapiguem el principi de sostenibilitat. És a dir, l'empresa per ser viable, una pedrera per ser viable, doncs, ha de poder ser sostenible a nivell ambiental, a nivell econòmic i a nivell social. Per tant, per exemple, a nivell ambiental, com es tradueix això? Escolta, algunes de les promises ambientals que teníem de replantació, en lloc de fer-los en 2 anys, potser els haurem de fer en 4.
Mm-hmm.
Alguns de projectes d'inversió en renovació de maquinària que tenien les empreses, que potser s'hauran d'estirar en el temps. El tema de les plantilles de personal, doncs, potser una empresa que tenia 10 treballadors s'haurà de quedar amb 7. I redimensionar l'empresa la situació de demanda. Que tal com tenim els indicadors nosaltres, és extremadament baixos. No, és que perdem, si mires històricament què ha anat passant amb la demanda de materials, no, perdem la sèrie històrica. O sigui, en aquests moments estem ja en demandes dels anys, principis dels anys 80, l'any 81, l'any 82, l'any 83.
Mare de Déu, com fa 30 anys enrere?
Com fa 30 anys enrere, és a dir, per tant, no és raonable. Aquest país acabarem tenint un problema greu de manteniments, és a dir, si, perquè ens entenguem, si els ajuntaments i la Generalitat de les Diputacions cada any asfalten, repavimenten un cert número de quilòmetres de carretera per mantenir els asfalts sense forats, si això no ho fas en un determinat temps, escolta, és que al final arribaràs tenint tant forats que no podràs ni circular, estic exagerant, però necessites, en el manteniment, hi ha una demanda mínima, que en aquests moments ni tan sols aquesta demanda mínima s'està produint.
D'acord, o sigui, ningú està fent res, vaja.
No. La gent, bàsicament, en aquests moments estem pagant deutes. Això es pot produir a nivell d'administracions i a nivell de família.
I n'hi ha per estona,
I n'hi ha per estona. Però un ajuntament concret se n'adonarà, perquè hi ha ajuntaments que han fet una cosa que és molt dolenta, és molt perniciosa. Hi ha ajuntaments que han demanat a l'òrgan de recaptació dels impostos municipals, ja sigui el Consell Comarcal, ja sigui l'Oficina de Recaptació de la Diputació, que els avancin els diners de tot l'any. És a dir, l'impost de circulació de vehicles, els béns immobles, que els ajuntaments, els contribuents ja ho sabem, doncs el mes de juny es paga tal cosa, el mes de setembre es paga tal cosa. Han demanat a l'òrgan de recaptació que ara, a principis d'any, els avancin les recaptacions que tindran tot l'any per pagar nòmines i per pagar coses a principis d'any. Escolteu, què passarà després de l'estiu? Sí, els ajuntaments han de ser conscients que segurament part del personal no hauran de prescindir, igual que han fet les empreses. En el moment en què tot això es vagi, ens adonem que no és una situació de crisi, sinó que és una situació estructural que la s'ha de redimensionar, podrem començar a plantejar doncs que algunes de les activitats s'han de fer per força. Si nosaltres, engreixar les màquines, ho hem de fer cada cert temps. Per una situació de crisi pots saltar-te el teu programa de manteniment d'una màquina, però si te'l saltes durant 3 o 4 períodes, la màquina al final no, ja no la pots fer servir, l'has de llançar. Doncs amb això tots ens hem de posar en aquesta situació.
Doncs ho deixem amb aquestes reflexions i amb aquests riscos, que ha canviat molt Prullans en aquests 30 anys.
Segueix sent tan bonic com era abans, ja veig alguna casa més, i així aquí a la Cerdanya jo crec que hem sigut bastant curosos i el tema del turisme l'hem sabut mantenir a un nivell que sigui acceptable d'agressió paisatgística o no s'hi veuen edificis alts, s'hi veuen cases que diguem que no desentonen el paisatge i...
D'acord, em sembla que no... Em sembla que no us ho havíem preguntat, senyor Puig. D'on sou?
Jo soc de Vic.
De Vic, vaja.
Jo soc de Vic. Avui, aquesta cinquena jornada del Dia dels Àrids dels Arbres, fem, com tu has dit al principi, a Begues i a Sitges,
a la pedrera de Promsa.
De Promsa de la Falconera, que és una pedrera que habitualment ens participa en aquest programa. Ho fem a Tarragona, ho fem a Lleida, ho fem al Pirineu i ho fem a Girona. Ara estem molt contents, 6 empreses ens han volgut participar, com diuen, com totes Espanya, és com la que està caient, i seguim acollint nens i seguim mostrant que el sector fa la feina de restauració de les activitats, com no pot ser d'altra manera, encara que sigui els ritmes adequats que en aquests moments.
D'acord. Les reflexions que ens ha deixat el senyor Jaume Puig, gerent del Gremi d'Àrids de Catalunya, en el marc del Dia de les Pedreres i dels Àrids, dels Arbres i dels Àrids. Senyor Puig, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Vinga.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.